Serveis informatius de
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això... és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, s'escolta aquesta música. Intento cantar com sempre i vol dir que estem al programa Molta Comèdia de les Arts Escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim persones de Sant Cugat que ens parlaran d'un concert que es farà el proper dimarts, però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, la dona a escena. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Avui és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. I és per això i per les paraules de la nova directora general de l'Institut del Teatre, senyora Sílvia Ferrando, expressades el passat dilluns en l'acte de la inauguració del curs 2021-2022 al Teatre Ovidi Montllor del propi institut, on ha demanat disculpes a totes les persones que hagin sentit vulnerats els seus drets i ha defensat que mereixen un acte de reparació. Són les idònies per començar aquesta homilia, començant per dir que no només cal un acte de reparació, sinó que pels presumptes culpables, això no quedi d'un senzill joc de paraules, sinó que la llei s'apliqui i que es posin en marxa totes les fórmules perquè aquesta maleïda experiència no es repeteixi mai. Però alhora m'agradaria comentar-les i exposar la meva opinió. Una escola on s'ensenya a actuar a l'escenari, on el cos és l'eina primordial, el cos i, òbviament, la veu, el gest, el moviment, resulta amb tota seguretat difícil, a vegades, establir quins són els límits del pur contacte físic imprescindible per ensenyar i l'aprofitament del professor o professora per passar d'aquest contacte inevitable al fet sensual i sexual. I probablement prepotent, de tocar l'alumne sigui home o dona. És obvi que aquesta dificultat, aquesta realitat, com m'expressava la temporada passada aquí una molt qualificada internacional mestra de ball, es nota de seguida quan la frontera es trenca i, sobretot, quan aquesta acció és continuada i, a vegades, es converteix en una exhibició de la suposada impunitat de l'agressor o agressora. Però el contacte és tan necessari que no el podem obviar. I ella em comentava que hi ha determinats països on aquestes limitacions han arribat fins a un punt que és gairebé impossible exercir com cal la tasca dins l'ensenyament de la dansa. La història de les arts escèniques ha estat, parlant només del variat món europeu, tan divers com canviant segons les èpoques des del món de les tragèdies o comèdies de la Grècia antiga fins al món del teatre shakespearià, on els papers femenins es feien homes perquè no podien actuar les dones, fins la conversió de la professió d'actriu, cantant, ballarina, travessista, etc., en un equivalent d'una dona que per la seva professió era considerada i a vegades exercia la prostitució, sigui amb els propis companys i amb els homes importants, rics, vull dir, dels llocs on presentaven el seu art. No ens queda massa lluny aquí, a Catalunya i Espanya, on moltes dones, per poder assolir els millors nivells i la bona categoria dins de la seva professió, al marge de les seves capacitats físiques o artístiques, havien de passar obligatòriament per la protecció d'algun director, productor, burgès ric o noble que les ajudava a prosperar en la seva carrera. No ens queda lluny la denúncia, bàsicament d'actrius de cinema, que han aixecat el taló per dir en veu alta allò que molts ja sabien. La dona ha de poder ser en el món de les arts escèniques allò que vulgui en funció exclusivament de la seva vàlua professional i artística. Això no és un prec, això és una exigència basada en la llibertat i la justícia social i humana. Amén. Estàvem escoltant l'Orquestra Moderna de Fusió i ho fem perquè precisament volem parlar d'un concert que es farà el dimarts vinent al Teatre Auditori de Sant Cugat, però aquest concert està fet, està preparat, està muntat per commemorar alguna cosa. I aquesta cosa només és que ha arribat un moment per una entitat de Sant Cugat, l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran, un moment important. I aquest moment important ens l'explicarà un dels nostres convidats, Llibert Casadellà, benvingut. Benvingut.
Benvingut, ben trobat.
No, ens explicarà algunes coses de l'acte i de quina commemoració suposa. I també ens n'explicarà la Gemma Navarra, que és la directora de l'Escola Fusió.
Hola, bon dia.
Benvinguda. I tenim al telèfon, suposo que ja el tenim, l'Enric Mestre, que és el director de l'Orquestra Moderna. Bon dia, Enric. No ens sent? No? Bueno, doncs el connectarem amb ell a continuació. Bé, Llibori, volia preguntar-te d'això. Què estem celebrant, què celebrarem el dimarts al Teatre Auditori?
El dimarts vinent celebrem, d'alguna manera, el final de la, valgui la redundància, de la celebració dels 20 anys de la creació, la fundació de l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat. És a dir, ara fa 20 anys que arrencava el primer curs d'aquesta entitat pensada per la gent gran, la gent, els estatuts diuen a partir de 55 anys, però això seria una miqueta la pauta de partida, però en definitiva és un braç de, diríem, de, indirectament de la universitat, que per això es diu universitària. És a dir, en aquest moment a tot Catalunya n'hi ha un centenar, i la nostra, la d'aquí Sant Cugat, doncs a l'octubre de 2001 va ser creada, van ser les primeres conferències, i la finalitat, en definitiva, és seguir ampliant els coneixements, seguir fent convivència, de tal manera que la gent que tenim edat, una certa edat, puguem tenir a l'abast l'actualització dels coneixements, del pensament, en qualsevol àmbit de la ciència, de la cultura, etc. I per tant, i això ho fem a través de conferències, de seminaris, de formació actualment antic, en noves tecnologies, ho fem en grup de lectura, ho fem en tertúlies, etc. És a dir que hi ha un ampli ventall d'activitats que fan que tots aquells que i aquelles que, evidentment, doncs que volen estar, seguir el dia, tenir la ment oberta i activa, doncs tinguin, diguéssim, aquest àmbit en el qual doncs, ser-hi i d'alguna manera diríem que allò que diem d'ampliar saviesa, no? Que vull dir que fer-se gran, o sigui, no és només passar anys, sinó que és adquirir nous coneixements i, per tant, consolidar la saviesa de les persones. No?
Sí, hi ha una cosa que és molt evident, jo penso, mirant, repassant totes les programacions que hi ha hagut en aquests 20 anys, veiem que, efectivament, hi ha una gran diversitat, de matèries, i el tema de les arts escèniques també hi és molt present, tant en el sentit de teatre. Jo recordo sempre aquest conveni que teniu amb el Teatre Auditori per poder fer una entrevista de forma exhaustiva, llarga, de la vida d'algun professional de les arts escèniques, de teatre o de dansa o de música.
Sí, malauradament, des de que al març del 20 doncs, s'estronquen totes les activitats, no n'hem pogut fer, però jo recordo que en les quals tu hi eres d'entrevistador, amb el Salvador Brutons, amb el Corella de dansa, amb el Tortell Poltrona, amb el Josep Maria Bou, i una que no vam poder fer, que va ser un dia abans, o havia de ser un dia després, que va morir en Carles Canut. No sé si ho recordes, que no la van poder fer, no? I al costat d'això també fem cinefòrums, i després, com que la temàtica és amplíssima, doncs sempre hi ha doncs, tocs, diguéssim, cap a la música, cap al cinema, i per tant tot això forma part del viure i d'aquest sentit de que penja de la universitat, però que som cada aula és absolutament autònoma, però això no vol dir que es coordinin entre si, de fer doncs, aquelles activitats que millor doncs, condueixin a tenir una amplitud de mires i de coneixements que facin que les persones ens fem grans amb saviesa, amb coneixements.
Una particularitat que és que des d'aquest inici d'aquesta fundació de fa 20 anys fins ara, ha crescut la mitjana de vida. Per tant, que hi ha molta gent molt més gran en aquest moment que no fa 20 anys.
Sí, normalment les persones s'incorporen, això, allò que diem, quan es jubilen, normalment, però també poden ser-hi des d'abans. Però, esclar, gent de fa 20 anys encara n'hi ha, que fa 20 anys que és de l'aula, no? Bé, això fa, diguéssim, que el nombre de socis en aquest moment, tot i que han tingut una petita reculada arrel de totes les dificultats de la pandèmia, lògic, doncs ratllem les 400 persones, diguéssim, que estan apuntades i que segueixen amb regularitat les conferències i de més activitats que es fan, no? Per exemple, l'última conferència que la vam fer, ara les fem presencials i en línia, l'última conferència hi havia presencials, em sembla que eren 105 persones i unes 40-45 que seguien en línia, seguien la conferència, no?
Que jo recordo un tipus d'activitat que es feia a l'Arxiu Nacional i que demanava duplicar l'activitat perquè no hi cabien totes les persones.
Sí, perquè l'Arxiu Nacional té places limitades, són un centenar just, i això ens obligava a que un mateix conferenciant fes la conferència dues vegades, no?, a la setmana. Això ara, entre la pandèmia i que en aquest moment no es pot anar a l'Arxiu Nacional perquè està amb obres, doncs això fa, diguéssim, que en aquest moment fem les conferències un cop només a la setmana. Veurem a futur, perquè l'altre problema que tenim és sales que tinguin cabuda pel nombre de gent que som, el nombre de gent que assisteix habitualment, no? En aquest moment he tingut de substituir doncs, l'arxiu per la sala clave de la Unió o la Casa de Cultura, i un altre lloc que sempre ens acullen fantàsticament bé, que és el Trade Center, diguéssim, on allà hi ha la capacitat de la sala és àmplia, i per tant doncs, allà almenys 4 o 5 vegades al trimestre doncs, podem anar-hi. Precisament avui tenim la conferència al Trade Center sobre un tema curiós, que és les mentides de la ciència.
Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, tenim això, aquests 20 anys de celebració de l'aula de la gent gran, l'aula d'ampliació universitària de la gent gran, i en aquest cas, sempre vosaltres, quan arriba segons el final de temporada, habitualment, feu sempre un espectacle, munteu un espectacle, i en aquest cas el que heu fet és celebrar aquests 20 anys, que no vol dir que quan s'acabi el curs en feu un altre. Però parlem de moment d'aquest que serà el dimarts vinent, i per això tenim aquí la Gemma Navarra, que ens ampliarà una mica, perquè tenim aquí un, ens diu, la música del segle XX. I també tenim amb nosaltres, espero que ara sí, l'Enric Mestre, que és el director de l'Orquestra Moderna Fusió. Enric, bon dia.
Hola, em sentiu?
Sí, sí, et sentim molt bé, et sentim molt bé. Ens ha costat connectar, però al final ho hem aconseguit. Sí. I el que es tracta és d'això.
Bé, molt bé.
Jo estàvem parlant primer amb el Llivori, que és allà, que és el ex-president de l'aula fins fa pocs dies, i que ens estava explicant una mica doncs, la força que té l'aula en quant a la difusió de tot tipus de matèries, però també de les arts escèniques i, per tant, també de la música. I en aquest cas començarem a dir-li a la Gemma Navarra, la directora de l'Escola Fusió, com s'ha concebut aquest concert, de quina manera una vegada vau parlar amb l'aula, com heu dit, farem això.
Doncs mireu, va ser, em sembla que a l'estiu, abans de les vacances, que va venir el Pepe Matinero, que ara crec que és el nou president, no?, i de les aules, i em va venir a veure, dir, bé, ens faria molta il·lusió que l'Escola Fusió participés en aquest 20è aniversari, ja havíem participat en altres ocasions, recordo el 2014, un concert de Nadal també molt i molt maco, també amb l'Orquestra Moderna, que va ser genial, i jo també he contribuït amb les aules amb alguna xerrada, recordo una conferència del benefici que fa la música a les persones. Bé, i ens va fer molta il·lusió que comptessin amb nosaltres. Ara, això sí, em van donar una consigna. Ha de ser modern. Mm-hmm. Aquesta va ser la consigna. Ha de ser una cosa molt amena.
Un moment. Perquè això és important.
Molt.
Això és important. Quan diem ha de ser modern, llavors què volem dir?
Home, que sigui actual, que t'hi sentis molt proper, no? Perquè és del teu temps, no?
Exactament.
Molt bé.
Seguim. Llavors, seguint que fos això actual, de seguida vaig pensar en tots els departaments de l'escola què es podria fer amb música i dansa, perquè cada vegada més l'escola intentem que fem coses amb unió, tal com és el nostre nom, de música i dansa. I llavors jo vaig començar a rumiar, què podríem fer? Clar, per sort l'escola disposa de molts departaments diferents. Tenim tot el sector de música moderna, el sector de música clàssica, que nosaltres fem servir molt aquesta paraula, clàssic i modern, l'utilitzem molt. En dansa també. I res, vaig començar a pensar, dic, mira, l'Orquestra Moderna repetiria perquè ho fa molt i molt bé. Ja sabeu que per Festa Major vam fer un concert espectacular amb el Joan Pau Chaves, dirigit per l'Enric. Sempre ho encertes, Enric, et felicitem. I després, què més podríem fer perquè fos més amè? Dic, bueno, la Coral Rock, una coral incipient que tenim a l'escola d'adults, aficionats, adults, que volen cantar, passar-ho bé, amb música rock. I modern, la dansa country, és una dansa molt actual, molt participativa, moltes persones de Sant Cugat del Vallès estan venint a ballar, em sembla que tenim a prop de 75 balladors de country, la Montserrat Moscardó ho fa genial també, el Rafa Lagunes, el director de la Coral Rock, s'hi aboca de ple i és un gran coneixedor de tots els estils també, i res, vaig pensar, dic, mira, ens ajuntem, els hi vaig fer la proposta, hauríem de fer alguna cosa, i de seguida vaig posar les mans plenament amb l'Enric, perquè ell és un gran expert en aquests temes, i ell ha dissenyat, juntament amb la Montse Moscardó, va proposar una peça per ballar i cantar country, i el Rafa Lagunes, ells han dissenyat el programa.
Bueno, a veure, Enric, aquí jo tinc a la vista el repertori del concert i jo, clar, ara no voldria trencar-vos el que heu dit, amb això de modern o no modern, però clar, a veure, Glenn Miller, Enric, el Moonlight Serenade del Glenn Miller, estem parlant dels anys 40, del segle passat. Sí,
bon
o no?
Dia. Bé, doncs mira, t'ho aclareixo una mica. La música moderna, li diem música moderna a la que no pertany al grup de la música clàssica. També es pot dir que hi ha jazz clàssic i swing. El swing és el que va venir després del Dixieland i ja a partir dels anys 30-40, doncs fins ara el seguim tocant. S'ha de dir que fins i tot el reggae i tota la música rock i inclús pop està plena de swing. O sigui que en les peces que hem triat hem pensat doncs que siguin una mica antològiques i que serveixin pel gaudi de les que ens vindran a escoltar. De totes maneres, són peces que les tenim en el repertori de l'escola amb la finalitat de donar-les a conèixer als estudiants i als que participen en l'orquestra i també doncs, als que ens venen a escoltar, en aquest cas doncs, la gent de l'aula d'extensió.
No, no, jo quan dic això no estic negant a la realitat aquesta. Per exemple, aquí tens aquí una peça que hi ha Beginning to See the Light de l'Ellington, que estem parlant aleshores ja no del 40, no, estem parlant ja d'abans del 40. No,
sí,
a veure...
Sí, tot això, doncs, tot això pertany a la música moderna, per això diem el títol del concert, música del segle XX.
Exacte.
Evidentment, no, també, al segle XX doncs, hi ha hagut doncs, Manuel de Falla o Toldrà o tots els clàssics, no? O sigui, és un segle que abarca, doncs ja us podeu imaginar, una infinitat de composicions. Però l'estil, doncs, de que li diem música moderna és que l'orquestra, en comptes de tenir corda, doncs són instruments de vent i sobretot una base rítmica important que són el baix, la guitarra, el piano i la bateria. I en aquest estil de música doncs hi entra ja moltes d'aquestes peces que anirem interpretant. Des del swing fins al final, que hi ha peces doncs, de pop i de rock, i al final una que és la que ballaran el grup de country, que és ja un tema gairebé rockero, molt més proper als nostres anys.
Jo quan dic això estic dient que jo sempre penso que la música, en general, la que en diem clàssica, i en canvi hi ha compositors contemporanis que estan fent alguna cosa que després se'ls situa a la música clàssica, i en canvi són contemporanis nostres. Jo penso que la música, en el fons, no té edat. O sigui, el que té és una altra cosa, que és si arriba o no arriba a l'espectador, si arriba o no arriba a l'oïdor, al que balla, etc. Perquè després, tal com deies molt bé, i amb el Colau Rock, aquí veiem, llavors, clar, doncs ja passam a Bruce Springsteen, a Smith, per tant, estem entrant en una altra dimensió, no?
Sí, sí, és més la formació orquestral el que diferencia, que no pas l'any de la composició. Vull dir que el tipus d'orquestra, tot el que és Big Band i grups de rock, doncs és el que diem música moderna. També en els estudis, quan fem les especialitats, doncs hi ha l'especialitat de música moderna i música clàssica. Aquesta diferenciació és sobretot amb els instruments que s'utilitzen. Hi ha instruments que estem a tot arreu, trompetes, trombons, clarinets, estem igual en clàssic que en modern, però, per exemple, una bateria no la trobaràs a la música clàssica, ni un baix elèctric ni una guitarra elèctrica. Per això diem música moderna els que emprem aquests instruments, i aquesta, la base rítmica sobretot ho diferencia. També les harmonies, també els ritmes, tota la composició doncs és diferent, tot i que hi ha punts doncs, que de similitud i de concordància, sobretot perquè hi ha instruments que participen tant en formacions clàssiques com en modernes.
Està claríssim, Enric, està claríssim. Ara jo li vull preguntar amb el Llibori, quan vosaltres vau rebre la programació, suposo que ho devíeu parlar amb la Junta, doncs, i quina era la reacció?
Bé, la reacció va ser com que l'encàrrec que ja havíem fet entre el Pepe Maquinero i jo mateix era de que fos una cosa doncs, actual, de música moderna, vull dir, encaixava de ple amb la que era l'aspiració de la, diguem-ne, de la festivitat o de la, no, de la celebració de l'acte aquest, diguéssim, per cloure, diguéssim, la celebració dels 20 anys de creació de l'aula, no? I per tant, és el que es volia, per tant, hi havia una sintonia totalment plena. Aquí vull recordar de que amb els actes de cloenda que fèiem normalment a finals de curs, el curs 19-20, precisament ja havíem parlat en fusió per fer l'acte de cloenda a final de maig, primers de juny, sí. Que en aquell moment aprofitàvem l'ocasió de que venia una jove orquestra d'Alemanya, sí. I llavors el programa era una conjuminació de música feta des de fusió i feta des d'aquesta orquestra. Malauradament, aquell va ser l'any que vam tenir de cloure o de clausurar totes les activitats que havien de fer, incluïda lògicament l'acte de cloenda fet una vegada més al Teatre Auditori, no?
Una de les característiques, diria, de fusió, això m'ho confirmaràs tu, Gemma, és precisament aquest principi, que fusió també té bastants anys d'existència.
Sí, mira, l'any 23 farem el cinquantenari de l'escola.
Imagina't. I Fugiu també comença d'una manera, evidentment, amb un tipus determinat de música, i també va evolucionant, de tal manera que en aquest moment les seccions són moltíssimes i aparentment, per segons qui, poden ser, no dic contradictòries, però en canvi el que fan és completar tot un ventall de possibilitats que hi ha per poder fer música i per poder fer dansa.
Efectivament. Si anem des dels inicis, l'arrel de l'escola és començar formativament amb els infants, amb el propi cos. Mitjançant el cos, experimentar tots els ítems musicals. Ja hi anem cap al món del cos, que molts derivaran a ballar, altres derivaran a fer música. Fem aquesta formació educativa, però també últimament, potser de 10 anys cap aquí, estem fent l'educació del lleure amb adults que volen tenir també una formació musical, i tenim tot el ventall, tal com tu dius, des de la fase formativa a la fase de hobby, de venir a passar-ho bé, de gent potser que té molt nivell musical, que ha estudiat a Alemanya, suposem, i ve a viure a Sant Cugat i toca les orquestres, adults que també els hi fa molta il·lusió seguir, nens que comencen amb altres formacions, amb música clàssica, música moderna, combos de rock, dansa clàssica, dansa moderna... Per sort, és multidisciplinar l'escola.
Amb això que estaves dient, lligueu perfectament amb l'aula, en el sentit aquest de dir, per una banda, no limitem el què, i per una banda, no limitem el quan. Exacte. És a dir, no limitem l'edat en què es pot fer.
Exacte.
Sinó que es pot fer a qualsevol edat, evidentment amb una finalitat potser diferent, però es pot fer. Altra cosa que potser diríem de Fusió, seria bo recordar-ho, és que ha sigut l'escola cantera de molta gent que després, des del punt de vista professional...
Sí, senyor, d'aquesta manera molt vivencial, perquè sabeu que l'escola fa moltes i moltes activitats a la ciutat i a fora per Europa, també. D'aquesta manera vivencial s'ha arribat a tenir grans professionals. Hi ha altres centres que també, tothom d'una manera o d'una altra, de Sant Cugat té molts professionals en música. Però bé, nosaltres ens caracteritzem amb això, amb viure-ho molt, tenir moltes experiències, compartir, viure-ho en grup, potenciar molt la música en grup.
Enric,
i disculpa, perdó, a mi per perdó. Això m'agradaria que l'Enric comentés la curiositat de la formació instrumental que té ell al davant, perquè té com un popurri, oi, Enric, de persones?
Sí, bueno, amb l'afany d'atendre tothom, partim d'una formació clàssica de música moderna, que és la Big Band, que normalment està formada per 4 trompetes, 4 trombons, 5 saxos i la base rítmica que he comentat abans. Doncs a l'escola ens apareixen més interessats, més instrumentistes que volen participar d'aquesta orquestra, i així l'hem ampliada i tenim flautes, tenim clarinets, tenim trompes, tenim el bombardí, i amb tots doncs fem uns arranjaments adaptats a tots aquests interessats en tocar aquest tipus de música, i així s'hem format l'orquestra moderna, que no és ben bé una big band, sinó que és una orquestra que fa música moderna.
En el cas de l'espectacle, del concert que es farà aquest dimarts vinent, la distribució que està anunciada, hi ha unes peces instrumentals, algunes amb solistes, amb la coral rock i amb els balladors de country. Com estarà distribuïda? Hi haurà un procés de participació contínua, o hi haurà una actuació i després hi haurà l'altra?
No, serà tot seguit, perquè sigui ben distret i ben amè, i començarem primer amb dues peces instrumentals, com de presentació de l'orquestra, i de seguida ja sortiran primer una noia a cantar, la Núria, després sortirà el Rafa a cantar una altra cançó de solista, i després tots dos junts faran el Baby It's Cold Outside, que la faran tots dos junts, i continuarem de seguida amb la coral, ja participarà amb 4 cançons, que dues són amb combo i dues són amb orquestra, i bueno, al final de tot sortiran els balladors de country i farem el I'm Wild amb My Woman is Crazy, que és la peça, diguéssim, que ha participat absolutament tothom.
Bé, jo penso que en principi, considerant que el públic doncs serà un públic més aviat gran, no?
Sí, home.
I al teatre hauran de dir allò de que no us aixequeu de les cadires per ballar. No? Perquè, clar, ja sabeu que segons quin tipus de concert ho han de repetir constantment, perquè si no la gent surt al passadís i comença a moure's i diu no us vulgueu de les cadires. Digues, digues, Iori.
No, anava a dir que és cert que en fi, aquest tipus de música, jo entenc una mica la seqüència que han projectat és de ser increixendo, i per tant, doncs, que, en fi, si no s'acaba ballant el passadís, serà perquè la prudència de l'edat... No.
En tots els sentits.
En tots els sentits.
Però picar de mans segur, eh?
No, jo el que penso, efectivament, és que la selecció aquesta és molt bona, perquè, efectivament, o sigui, tal com deies tu, Enric, doncs hi ha aquesta primera la peça instrumental, que és la base, aquesta base que deies, que en definitiva les orquestres de Greg Miller o les orquestres de l'època doncs van crear, no? Stan Kenton, diferents gent d'aquesta època van fer, o Harry James, per exemple, no? I aquesta és com un, com deia també llavors, és com un crescendo, o sigui, va augmentant, fins que hi ha doncs aquesta sortida dels balladors, i que farà que llavors potser sí que serà més difícil que la gent no s'aixequi.
Ja serà el final, i ja podrem celebrar.
Ja serà el final, i llavors estarà una mica més permès tot plegat. En quant a la teva experiència com a mestre de fusió, has observat diferència entre d'uns anys ençà en quant a la resposta dels estudiants? Diferència en interès, vull dir, eh?
Bueno, tot va canviant una mica, però sí, en principi, potser ja, és que clar, hi ha tot el ventall d'edats, no? Hi ha els nens petits que venen, que els porten els pares, evidentment no són ells que venen sols, sinó que són els pares que els apunten, i van fent aquest llarg camí d'aprenentatge de la música, que en aquesta evolució els trobem doncs, que van coneixent els diferents estils. I hi ha molts, molts estudiants que, amb el coneixement que tenen de la música clàssica, participen finalment a l'orquestra sinfònica i als grups de cambra. Però al mateix temps, com que vam fer aquesta orquestra moderna, doncs també molts participen els dos i fan els dos estils, com jo mateix, que jo mateix toco l'orquestra sinfònica de Sant Cugat i sóc professor al conservatori, i a més com vaig estudiar música moderna, doncs he pogut formar aquesta orquestra moderna. I van venint, ara estan venint molta gent que són de fora, que potser no han estudiat a l'escola Fusió, perquè han estudiat un bé de Badia, l'altre de Sabadell, l'altre de Cerdanyola, però els ha interessat aquest projecte i venen els assajos i els concerts. Sí, és una evolució. Potser a l'inici era més per estudiants de l'escola, que passaven per les diferents bandes, que en tenim tres nivells, i l'última dels grans, que diem, era aquesta orquestra. Però ara, últimament, quasi diríem que és una orquestra que hi ha molts amateurs, músics amateurs que tenen bon nivell, i bueno, entre tots ho fem. També hi ha els alumnes barrejats, els que són alumnes, exalumnes, alguns professors, també els convidem a tocar. Ja veureu, per fer el Moonlight Serenade, doncs ve el professor de clarinet, l'Ivin, que és un, clar, és un expert, i va dir, ja va tocar per la festa major i diu, oh, si torneu a tocar, convideu-me. I l'hem tornat a convidar, i així és que el segon tema ja el tindrem allà de solista.
Aquesta conjunció de música moderna i clàssica, que jo penso que cada vegada és més acceptada, més normalitzada, doncs pot ser molt interessant també en el sentit de donar-hi potència, donar-hi nivell a aquesta música que en diem moderna. En el sentit de que a vegades es considerava que tenia un tipus de música que no tenia ni valor musical, ni valor potser des del punt de vista d'interpretació, de domini de l'instrument, i en canvi això no és així. Tu què en penses, Anna? Diguem-ne.
Jo, pues, la veritat és que actualment tota la música del segle XX és molt potent. Hi ha compositors i creadors que...
Música de cinema, per exemple.
Totalment. Williams és un compositor que ja forma part de les orquestes simfòniques joves, dins de la formació tots toquen Williams. Hi ha grans compositors, tant en bandes sonores, que ara està molt en voga, les bandes sonores, com també música moderna. Tots els autors que tria l'Enric, verdaderament... són història, de la música del segle XX. I la gràcia de l'escola és aquesta, que els estudiants passin, que tinguin tots els coneixements, passin per tota la història de la música, no només es quedin en un sector. No sé, Enric, què penses, oi?
No, totalment d'acord. Ah. Aquest és el projecte doncs, de l'escola i que cada vegada més s'està imposant a tot arreu.
Clar.
Perquè si vas al Liceu que era tot música clàssica, doncs el conservatori ja té tot un departament de música moderna que doncs, fan les dues vies, la clàssica i la moderna. I a l'ESMUC i a tot arreu, tot l'ensenyament superior també compta amb aquestes dos branques, no?, de la música clàssica i la música moderna. A més, altres tenen música tradicional i flamenc, no?, alguna altra escola. Uh-huh. Que, bueno, però això encara no... Potser ens queda per ampliar, no?
Bueno, sempre fusió té guitarra, coses. Fusió ja té guitarra flamenca.
Ja, exacte.
Guitarra ja comencem.
El cante, no?
Ah, això és molt difícil.
Clar, tenim aquí Sant Cugat una figura encantadora.
Ah, sí, ja vam actuar amb ell, ja. Sí, el Pere Martínez.
El Pere Martínez i el grup Los Aurora són una demostració claríssima de com es pot congeminar perfectament una cosa i l'altra i donar-hi una embranzida diferent a musical. Uh-huh. I, en canvi, inclús no perdre en cap moment la qualitat i l'origen, que això ja és molt ja és difícil. Sí, sí. Això potser també podíem aplicar-ho a la música, diguéssim, al lied i després a la cançó popular, que la cançó popular, per exemple, la cançó popular catalana, doncs que després es pot arribar a musicar de tal manera que tingui una força, una potència simfònica extraordinària. Mm-hmm. Evidentment, el Sant Martí del Canigó o el Cant dels Ocells de Pau Casals, a l'hora de la veritat, es pot transformar en tota una altra cosa. No sé què tu en penses.
Sí, sí, està tot... hi ha moltes coses fetes i encara en queden altres per fer, no? Però aquesta música híbrida d'estils diferents i aquesta amalgama doncs s'està fent amb tot, no? Inclús el cinema, també el cinema barreja l'orquestra sinfònica i a més hi ha música electrònica al mateix temps, o sigui tot el ventall de possibilitats d'ajuntar estils i inclús orquestracions diferents. Vull dir que n'hi ha unes que són les més usuals, no? Aquestes orquestes com les Big Bands, que ara, jo recordo fa molts anys a Barcelona, hi havia la Big Band de Barcelona, la Big Band de l'Aula i la Big Band del Taller de Músics, i ja s'ha acabat. I ara segurament hi ha dotzenes de Big Bands que s'han fet per les escoles i pels barris, i això, doncs, amb aquests últims 30 o 40 anys s'ha fet popular una cosa que era només... ho feien a l'estranger, hi havia molt poc música de jazz, costava molt, i ara, en canvi, ja, com que es pot estudiar a les escoles, a Fusió, precisament, hi ha combos de jazz des de fa dècades. Sí. Llavors, han sortit molts músics que ja dominen aquest llenguatge i són capaços de muntar els seus grups i participar a les orquestres de música moderna sense que sigui una cosa extraordinària, sinó que és bastant habitual de tenir músics coneixedors d'aquests estils, que ja s'han fet clàssics, ara ja se li diu el jazz clàssic, també.
I tant. Ara el que ens fa falta és uns llocs per poder-ho fer. O sigui, un dels problemes que jo sempre insisteixo des d'aquest programa és precisament que hi ha una gran capacitat, i una gran diversitat, i una gran potència en totes les segments de la música i de totes les arts escèniques, i en canvi el que ens falta són llocs de que de forma regular puguin mostrar aquesta capacitat i de forma normal, que sigui habitual cada setmana en algun lloc o altre que hi hagi. Tot i que hi ha moltes coses i que a vegades es fa difícil de poder estar a tot arreu, però és així. Llavors, l'aula Cooper, aquests 20 anys, és un pas importantíssim. Tu no estàs en aquest moment com a president, però sí continues a la Junta, suposo?
Sí, per determinades coses sí. Jo ja he complert i estatutàriament són 6 anys i els he fet tenint en compte que, a més, anteriorment em vaig estar 4 de tresorer. Per tant, crec que ja he donat molt i els seguiré recolzant, els de la Junta actual, doncs, amb allò que calgui, no? inclús amb el tema números, que per això jo sóc professional de l'economia, no?
No et deixaran anar, eh? Si controles bé el tema aquest de l'economia, no et deixaran anar, perquè és importantíssim, i en aquests moments suposo que des del punt de vista d'informació documental i oficial ha de ser d'una rigidesa total.
Sí, en aquests anys precisament hi ha hagut un increment de lo que és els temes de fiscalitat, de llei de transparència, del dret d'imatge, etc. Hi ha hagut una pila de normativa nova que hem tingut d'aplicar sí o sí, tot i ser una associació, diguéssim, de voluntariat, no? En definitiva.
Sense ànim de lucre, evidentment.
Sense ànim de lucre, però...
En canvi, doncs, clar, amb una obligatorietat que ja m'agradaria a mi que molts que sí que tenen ànim de lucre tinguessin aquest control. Que ja m'agradaria. Gemma, a partir d'aquest moment, teniu aquest PROTP, teniu diverses activitats de cara als Nadals, per exemple.
Moltes, i aquest octubre ha sigut força intens perquè hem contribuït amb dos actes amb l'homenatge a Pau Casals. Vam estar a l'Institut d'Estudis Catalans a l'Hospital de la Santa Creu a Barcelona, participant també en les conferències amb el senyor Josep Maria Figueres. Un alumne va tocar, bueno, Suite de Bach, Cant dels ocells, Carles Servent. Després aquí a Sant Cugat també, aquestes tres jornades que s'han fet dedicades a Pau Casals, també vam participar. Hem estat a les Lunes, ara recentment, homenatjant el senyor Montasell, que també estava amb l'Enric i el seu pare, que ens va fer molta il·lusió. Tornarem a les Lunes per Nadal a cantar amb el cor jove de l'escola. El cor jove de l'escola, com cada any, i Fusió, participa al poema de Nadal, el Nadal a casa a l'església, que em sembla que aquest any tu també estàs convidat, sí, a recitar poemes, Eduard.
Sí, això és el que m'han dit.
Ah, exacte, serà un concert coral amb la coral del Conservatori, que la dirigeix el Raimon Romaní, la coral, sí, jove del Conservatori. Ens fa molta il·lusió fer-ho amb ells. I el cor jove Fusió. Després tenim el concert amb swing de Nadal, que el porta l'Enric, i el farà el 19 de desembre al matí a la Sala Polivalent. El 19 de desembre a la tarda farem el concert simfònic, que el porta el Xavier Pagès, a la tarda, també a la Sala Polivalent. El 18 al matí farem un concert superior de flauta a la Casa de Cultura. I el 17 de desembre hi ha un acte molt important, espero que se'n faci difusió, perquè venen a fer un concert el senyor Gerasim Voronkov i, sí, Alla Voronkova, sí, venen a la Sala d'Audicions de Fusió a fer un concert molt interessant amb un nou compositor contemporani. I el Gerasim Voronkov tan aviat tocarà la viola com el piano, la senyora Alla Voronkova el violí, i serà, sí, molt interessant, perquè és música també, aquest ja segle XXI, però amb la vessant més de música clàssica, música contemporània, en diem, en aquesta vessant.
Que continua d'entretre al Liceu, no?
El senyor Gerasim Voronkov, sí, sí, va estar portant la jove orquestra professional del Teatre del Liceu, després va dirigir l'orquestra de l'Òpera molt temps, va ser també catedràtic al Superior del Liceu, però ara actualment està a Sud-amèrica. Porta càtedra de direcció d'orquestra, composició a Colòmbia i, no sé, diversos països de Sud-amèrica. Sembla que passa 6 mesos a Sud-amèrica, sis mesos aquí. I també per tota Europa. Està fent concerts a Rússia, Àustria, un senyor... Per això ja farem promoció, perquè figures així són importants que la gent els pugui venir a escoltar gratuïtament, que aquesta n'és una altra. Ho fan per agraïment a l'escola, perquè tenim molt vincle amb ells, perquè als anys 90, quan van arribar de Rússia, estaven, diguem-ne, indefensos. Van arribar aquí, no coneixien a ningú. Aquest matrimoni va venir primer ell i l'escola Fusió els va ajudar molt.
Molt bé. Doncs aquí acabem aquest programa. Ens queden pocs minuts. Ara la Gemma de Barra vol dir
que
em
deixava
cosa.
Les Nadales al carrer, que també coordinem Fusió, les, clar, Nadales al carrer el dia 21 de desembre, que també vindran a la seu de Cugat.cat a fer una petita cantada de Nadales tots els nens.
Molt bé. Doncs jo volia que és d'allà. Moltes gràcies per haver estat aquí explicant-nos aquests 20 anys de l'aula i aquest acte de celebració d'aquests 20 anys i la continuïtat de l'aula.
Sí, perquè la tasca sociocultural que fa l'aula és important que duri i que tinguem el recolzament també de la institució municipal.
Gemma Navarra, moltes gràcies, directora de Fusió, l'Escola de Música i de Dansa, amb aquest creixement constant i amb aquesta visió. I no cal dir-ho, Enric Mestre, com a professor i com a mestre i com a director de l'Orquestra Moderna i moltes coses més. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres en aquest programa. Gràcies a tots.
Gràcies per deixar-me explicar tot aquest repertori i espero que el gaudeixin la gent que ens vinguin a escoltar.
Molt bé. Doncs fins dimarts, el dia 20...
30,
a les a dos quarts de vuit. A les quarts de vuit ens trobarem al Teatre Auditori. No hi falleu!
Molt
gràcies.
Bé. Adéu. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies.
I ja s'ha enguejat i gent demà s'ha tingut a dalt que ja en un pal
Ferran Savall, i és que perquè avui a les 8 al Bocamoll de Torreblanca hi haurà un concert precisament de Ferran Savall, veu i guitarra, amb una fusió que fa ell de músiques del món i catalana, amb aquesta força, amb aquesta transcendència i amb aquesta sensualitat inclús que sempre presenta. I demà divendres a les 20 al Teatre Auditori hi haurà el concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat dirigida per Roy Fendelkleis, amb música de Rossini, de Klomer, i el seu concert per a dos clarinets amb Juanjo i Jonas Mercadal, i la cinquena sinfonia de Beethoven. Els vam tenir la setmana passada, tant a Barroit com amb en Juanjo Mercadal, i ens van explicar una mica el contingut. Pot ser un concert molt interessant, precisament perquè aquest concert doble de clarinet no és habitual, i no cal dir que la cinquena de sinfonia és una obra transcendental. També a la mateixa hora, a les 20 hores, a les 8 de la tarda, el Teatre de Mirasol, la companyia de Mirasol Teatre, presenta Dol d'Alívio, de Santiago Rusiñol, que repetirà aquesta obra a la mateixa hora, a les 8, a les 20 hores, del dissabte, també al Teatre de Mirasol. O sigui, hi haurà divendres i dissabte a les 8 de la tarda al Teatre de Mirasol, Dol d'Alívio, de Santiago Rusiñol. I el dissabte, també a les 8, al Casal de Torreblanca, Converses Sonores, una entrevista que li fa la Maria Cusó amb el santcugatenc Joan Pau Chaves, pianista, baixista, compositor i director de diversos artistes i grups, i docent, un docent molt reconegut. Aquí ara en parlàvem amb la gent de Fusió, que ell també havia participat. I diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, espectacle de dansa familiar en Natanam, que significa dansa en sànscrit, vull dir. Un espectacle de date dansa, recomanat per infants de 2 a 5 anys, on hi ha espectacle i participació del públic. I ara us deixo una mica, amb la cinquena de Beethoven per acompanyar. I la setmana que ve parlarem amb el senyor Fanon per explicar-nos la programació del Teatre Auditori de febrer fins a maig. Adeu!